tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'enceta la sintonia de Ràdio Balaguer, una nova edició del programa radiobalaguer.cat. Saludem, com fem sempre els dimecres en aquesta hora, el Jordi de Comsa Online. Què tal, Jordi, a punt?
Tot a punt.
Jordi, avui no farem gaires entradetes perquè és d'aquelles setmanes que han d'anar per feina, perquè, mira, la setmana passada poca cosa hi havia, i aquesta, Google fa conferència, hi ha la conferència també dedicada al món de les pantalles.
Tenim moltes novetats.
Moltes novetats. Vinga, va, entrem en matèria i anirem bastant ràpids avui, estigueu atents. Doncs vinga, entrarem en matèria amb la música de Dave Seaman, que és qui la posarà avui de fons, mentre nosaltres us anirem explicant cosetes. Començarem, ja han dit que teníem moltes coses per explicar, però sempre parlem de conflicte Estats Units-Xina i no trencarem pas aquesta dinàmica. Us volem explicar en lloc que Xiaomi ha estat eliminada definitivament de la llista negra del govern dels Estats Units.
Sí, us vam explicar ja setmanes enrere que el govern dels Estats Units, concretament l'administració Trump, just abans de plegar, una setmana ni més ni menys, va incloure a Xiaomi, un dels principals fabricants del món de mòbils, amb una llista negra també dels Estats Units. Això bloquejava que els inversors, per posar-vos un exemple, americans, poguessin invertir en aquesta companyia.
Doncs ara s'ha trencat aquesta tendència. Per què? Perquè bueno, la gent de Xiaomi no es van quedar quiets i van presentar recurs a justícia.
Sí, i el jutge, diguem que ha donat la raó a Xiaomi i ha dit que, bàsicament, que la decisió va ser arbitrària i sense cap argument. I, per tant, Xiaomi torna a estar com a una llista, com una empresa normal i corrent als Estats Units i, per tant, a la resta del món. I, per tant, no ens ha de preocupar que corri el mateix camí que li ha passat a Huawei.
Uh-huh. O sigui que, de moment, les aplicacions i tot plegat seguirà sent de Google, eh?
Sí, a més, els inversors podran continuar invertint en Xiaomi i, per tant, qui li feia por comprar un mòbil Xiaomi per patir algun veto com ha patit Huawei, doncs de moment no ho han de patir, no ho patiran.
També volem parlar de Samsung perquè ha anunciat que invertirà 124.000 milions d'euros per incrementar la producció de semiconductors. Directament també vol construir una nova fàbrica.
Sí, fa mesos que us expliquem que hi ha un problema mundial en quant a fabricació de processadors i, per tant, de semiconductors. Aquest problema ens el trobem tant en gràfiques, en processadors, en xips per a cotxes. Pràcticament qualsevol sector es veu afectat per aquesta falta de processadors o semiconductors. Sembla ser que Samsung, un dels principals fabricants del món de semiconductors, ja s'ha ficat mans a l'obra per solucionar aquest problema i farà una fàbrica, com hem dit, a la mateixa Corea, invertint-hi 124.000 milions.
Déu-n'hi-do, una bona quantitat. Aquesta setmana s'està celebrant un esdeveniment que es diu Display Week. Bueno, com estem acostumats aquests dies, s'ha celebrat de forma virtual i van fent conferències i històries. I és una presentació que no en parlem gaire perquè és una cosa bastant tancada, molt adreçada a la gent que és entusiasta del món de les pantalles o hi treballa directament si guanya la vida. Però Samsung ha fet una presentació una mica espectacular. Se sobresurt del que és habitual, potser en coses que tenia previst presentar el mobile, però com que va dir que el mobile no venia, doncs ara, mira, ha tirat d'aquí, eh?
Sí, bàsicament, alguna de les novetats més interessants que s'han presentat amb aquest Display Week 2021 és pantalles amb doble plec enrotllables i càmeres sota la pantalla de la mateixa Samsung.
Doncs tot això és el que ha vingut a presentar Samsung. La primera que ha cridat l'atenció, bueno, anem per ordre pel que tenim aquí una miqueta, però perquè ens fem una mica idea. Segons s'ha vist aquest esdeveniment, Samsung ha preparat un panell de 17 polzades plegable per la meitat. Sembla un tablet, això.
Sí, sembla un tablet. A més, una relació d'aspecte de 4-3 que podria encaixar perfectament amb una tablet enorme que es plega pel mig.
Doncs la idea és aquesta, tinguem una tablet de 17 polzades. No està mal una tablet de 17 polzades, Jordi?
No, el màxim tamany són les tablets Apple Pro d'Apple concretament, que arriben als 12.
Uh-huh. Doncs aquesta seria de 17, diu, hem d'anar amb un 17 pel carrer? No, la podem plegar pel mig quan no la fem anar. També ha portat una pantalla de doble plegat, o sigui, com si fos un tríptic ja, en lloc de plegar-la pel mig.
Sí, és un nou panell OLED que s'anomena S-foldable i es pot plegar cap a dins o cap a fora. Plegant tindrà la mida d'un telèfon mòbil, però desplegar-la serà un dispositiu com si fos tres telèfons junts.
Uh-huh. Sí, perquè us feu la idea, d'un costat la pleguem cap a la dreta, de l'altre cap a l'esquerra, queda com un llibre, però amb plegat en dos sentits.
Sí,
ja?
Com si fos un tríptic, com
molt bé. Sí, o com un tríptic, una cosa així. Després, quan la despleguem, se fa gran. una altra cosa interessant. També ha presentat una pantalles enormes enrotllables. Això ja LG, recordem que ja ho té una mica assumit, i són aquestes tipus de pantalles que diu que tindrem a casa, que la tele desapareixerà i seran cares, eh? De moment. I finalment, una altra gran novetat, incorporarà càmeres a sota de les pantalles a tot arreu, fins i tot als portàtils.
Sí, en aquesta Display Week 2021, Samsung ha mostrat aquesta tecnologia en un portàtil. Fins ara només era habitual veure-ho amb mòbils. Amb aquest portàtil, en la qual la càmera no ocupa espai a la part superior, l'està inserit sota la pantalla, deixant així més àrea de visió i amb uns bisells encara molt més estrets, reduint el tamany del portàtil.
Tenim un problema, Jordi, per la gent que li agrada ficar un bocí de cinta llana o de paper davant de la càmera.
No ho podran fer.
No ho podran fer perquè la càmera estarà sota de la pantalla.
És una pràctica habitual, això.
Uh-huh. Doncs ja veurem com ho faran aquesta gent ara. Hauran de ficar un atac al mig de la pantalla amb Tippex. També us volem parlar avui del MediaTek Dimensity 900, l'aposta per la porta gran de MediaTek.
Sí, el segon fabricant amb discòrdia de fabricants per a processadors mòbils és MediaTek. Sens dubte no té la fama ni la potència de Qualcomm Snapdragons, però evidentment cada vegada ens fabrica processadors més potents per a mòbils, concretament processadors SoCs.
Uh-huh. Doncs ara ens ha presentat aquest Dimensity 900 i no està gens malament, Jordi. És quasi es va ficant al nivell dels top.
Sí, és un nou processador que està fabricat a 6 nanòmetres i compta amb 8 nuclis distribuïts de la següent manera. Dos nuclis ARM, que són els Cortex A78 a 2,4, els més potents, i 6 nuclis ARM Cortex A55 a 2 GHz de velocitat màxima.
Uh-huh. Veiem que porta suport per a memòria DDR5, porta UFS 3.1, té Wi-Fi 6 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0...
Dual SIM 5G.
És que no li falta de res, eh? Estem dient que MediaTek té la mala fama, però no li falta de res en aquest dispositiu.
Ni més ni menys. A més, porta una GPU, un processador gràfic, que és el Mali G68MC4. 4 nuclis basat en el propi disseny d'ARM. Integra una unitat de còmput d'intel·ligència artificial i pot arribar a resolucions de 4K amb HDR. Per tant, com veiem, un processador, el Dimensity 900, que segurament el veurem als topalls de gama d'alguns fabricants d'aquest any, sens dubte.
Doncs tot és una qüestió de preu. Suposem que si dona un rendiment similar als mítics Snapdragons i és molt més barat...
Pues alguns els incorporaran, està clar.
Anem a parlar una miqueta de mòbils, perquè aquesta setmana n'hem sabut de 3 o 4, eh? Els volem explicar una miqueta per damunt. Són una miqueta gamma mitja-alta. Aquest que expliquem potser és dels més econòmics que us explicarem avui, i és el Sony Xperia 10-3.
Sí, Sony continua amb els seus noms llargs, Sony Xperia 10-3, i és que ens presenta un mòbil que arriba amb connexió 5G, és de la gamma mitjana i porta unes característiques que us expliquem a continuació.
Doncs Jordi, anem a mirar-ho perquè veureu que no és el topall de gamma en processadors ni amb moltes característiques, però està força bé, eh?
Sí, porta un processador Snapdragon 690, connexió 5G i 6 GB de memòria RAM, 128 d'emmagatzematge i pantalla OLED. 6 polzades.
Uh-huh. Veiem que no va malament, a més té una freqüència d'actualització a la pantalla de 120 Hz i porta HDR. O sigui que de pantalla estaria bé, eh?
Sí, a més també porta una bona autonomia i també, com acostuma a ser habitual amb els mòbils Sony, unes càmeres fotogràfiques també força bones.
Uh-huh. Doncs sí, veiem que té porta 3 sensors. Té un sensor de gran angular, té sensors amb teleobjectiu... No li falta de res.
No, a part d'això, també protecció IP65 o 68 a la pols i resistent a l'aigua.
I connector d'auriculars, que avui en dia s'ha de comentar això que no és habitual.
Sí, no gens.
Uh-huh. Doncs algú dirà, i quan val aquesta meravella? Doncs tenim el preu ja.
Sí, 429 euros, amb colors negre, blau, rosa o blanc. El Sony Xperia 10-3.
Doncs mòbil Sony que en la seva època havien tingut nom i que tampoc no sortien gens malament, eh?
No.
Un preu de 430 euros, veieu que no és un top de gamma, però està bé. Una altra de les novetats que hem tingut aquesta setmana per veure és el Zenfone 8 d'Asus.
Sí, Asus ens presenta el Zenfone 8, que és un dels processadors, un dels mòbils que trobarem amb processadors més potent. És el Snapdragon 888. A més, equipat amb 16 GB de RAM, format compacte i pantalla de 5,9 polzades.
Uh-huh. Aquí ja veiem, Jordi, que juguem amb una altra lliga. És un mòbil top, aquest.
Sí, el mòbil més potent que hi ha ara mateix al mercat és l'Snapdragon 888. Per tant, aquest mòbil de Asus ens assegura la màxima potència.
Uh-huh. Doncs màxima potència en processador, també en gràfics, amb l'Adreno 1660, però també hem de veure que la pantalla no està gens malament. Porta una pantalla de bona resolució, és AMOLED, a més, i amb un 90% de ràtio.
Sí, el format és 29, arriba a les 6,9 polzades i una freqüència d'actualització de 120. A més, disposa de 240 Hz de taxa de mostreig tàctil. Disposa d'una obertura de color de 112 DCI-P3 i un contrast de més d'un milió. Per tant, una qualitat de pantalla espectacular.
Veiem que porta una bateria de 4.000 mAh. Algú dirà, home, 4.000 podria ser una mica més, però li han ficat una càrrega ràpida de 30 watts i diuen, o ens prometen, que el 60% de la bateria s'omple en 25 minuts.
Sí, a més, gràcies a les tècniques per la cura de la bateria d'Asus, pot estendre's el doble la vida d'aquesta autonomia d'aquest mòbil.
Doncs una mica com fa Sony, també, que no va apurar tant la capacitat de la bateria, sinó que el que fa és que miri que el consum sigui el més moderat possible.
Sí, a més, també porta connector jack de 3,5 mil·límetres.
Doncs sembla que hi ha una sèrie de fabricants que resisteix a sortir d'aquí. Un connector, a més, que ve certificat per àudio Hi-Res, una de les coses que ens acostumaran ara també els fabricants, tant per Bluetooth com per connector, que la màxima qualitat d'àudio sigui possible. Càmeres no està gens malament, tampoc, eh?
No, porta dues càmeres al darrere, la principal amb un espectacular sensor Sony IMX686 de 64 megapíxels i un gran angular amb obertura focal de 1,8.
L'estabilització és òptica, eh?
Sí.
El secundari és de 12 megapíxels
també Sony, eh?
I també Sony. Doncs no està gens malament pel que fa a aquest aspecte. I com que no ha presentat només aquest, us volem explicar també que ha presentat el Zenfone 8 Flip.
Sí, aquest nou mòbil és capaç de girar la càmera posterior i usar-la per les selfies dins del mateix mòbil. És a dir, només tenim una càmera bona tant per fotos posteriors com amb selfies.
De fet, a la part de darrere hi porta més d'una càmera, però la principal, diguéssim, que la girem cap aquí o cap allà i d'aquesta manera no cal que tinguem càmera de selfies.
Ni més ni menys. A part d'això, també trobarem un potentíssim Snapdragon 888 com a SoC, 8 GB de memòria RAM i també 256 d'emmagatzematge UFS 3.1.
Veiem també que té suport per a SIM dual 5G, una mica com l'anterior, tot i que aquí han baixat una miqueta en capacitats, una mica menys de RAM, té una mica menys de capacitat interna i la bateria, això sí, puja als 5.000 mAh.
Sí, tot i això, la pantalla puja de dimensions i arriba als 6,67 polzades. És una pantalla del tipus Nano Edge AMOLED, una evolució de l'AMOLED, i a més arriba amb resolucions 2400x1080 HDR+. Amb un 92% de ràtio de pantalla i un cos format per 20 a 9 de proporció.
Doncs, com veieu, per uns costats hi guanyem. Tenim una millor bateria, tenim una millor pantalla. Per altres costats hi perdem, té una mica menys de RAM. Bueno, però l'equilibri potser seria bastant estable, una miqueta millor aquest, el Zenfone Flip.
Sí, a part d'això també la bateria puja de ràtio, és a dir, fins als 5.000 mAh, que evidentment motivat perquè la pantalla també és més gran, de 6,67.
Doncs una mica perquè puguem triar, o si volem una cosa o volem l'altra, i també pot ser decisiu, Jordi, serà el tema de preus. Anem a mirar una miqueta dels preus perquè sabem més o menys quant costarà el model bàsic del Zenfone 8 i també del Zenfone 8 Flip.
Sí, el Zenfone 8 bàsic costarà 599 euros, que anirà amb 6 GB de RAM i 128 de magatzematge.
I si volem el Zenfone Flip, que va amb 8 de RAM i 256 de magatzematge,
costarà els 799.
Com veieu, el model base d'aquest és més potent en tot que l'altre, però l'altre recordem que venia amb capacitats que podríem arribar fins a les 16 de RAM i 256 de magatzematge. I llavors sí que sortiria més car. També us volem parlar avui del Sharp. Sharp, fabricant de mòbils, sí, perquè no. I llança una nova versió de l'Aquos. Si us diem Aquos, potser us sona que alguna vegada us han parlat d'algun mòbil Aquos. És l'R6.
Sí, Sharp és potser més coneguda com a fabricant de televisors, però també fabrica mòbils. Aquest fabricant asiàtic doncs, ens presenta l'Aquos R6, que inclou un sensor d'una polzada i pantalla de 240 Hz, déu-n'hi-do.
Doncs anem a explicar-vos, perquè potser el que més sobta d'aquest mòbil és el sensor fotogràfic, però us expliquem una miqueta què és el que porta.
Sí, a part del que us hem dit, també incorpora un Snapdragon 888 amb xarxes 5G i també ve acompanyat amb 12 GB de RAM i d'emmagatzematge 128.
La càmera que dèiem, potser Jordi, és el que més destaca perquè porta el sensor més gran mai inclòs amb un telèfon que només havíem vist amb un altre terminal de Panasonic. I és que han pujat la mida del sensor a una polzada.
Sí, les lents de 7 elements per a l'Aquos R6 amb un total de 20 megapíxels. Això s'aconsegueix una distància focal de 19 mil·límetres i una obertura de 1,9. Capta imatges amb tot detall i fins i tot escenes totalment fosques. Per tant, segurament un dels millors mòbils d'aquest 2021 en quant a càmeres fotogràfiques.
Mm-hmm. Com que porta aquest sensor tan gran, hi veu molt bé de nit. A part d'això, veiem que hi porta el sensor TOF, també d'aquell per enfocar quan hi ha poca llum, també.
Sí.
Els que Samsung no vol.
Sí, exactament, i reben a la competència.
Correcte. La pantalla 6,7 polzades, és la primera OLED Pro XO.
Sí, amb una freqüència d'actualització de 240 Hz.
Al màxim, però és que lo curiós és que té una freqüència d'actualització de 1 Hz al mínim.
Sí, és a dir, aquestes noves pantalles OLED Pro IGZO, l'avantatge que tenen és que arriben amb unes freqüències mai vistes fins a la data, i a part d'això, quan no necessitem tanta freqüència, quan estem llegint, per exemple, textos d'un diari d'internet, doncs van amb una freqüència molt més baixa.
Doncs un Hz vol dir que s'actualitza un cop només cada segon, i això gasta moltíssima menys bateria, perquè algú dirà, per què em serveix a mi això? Doncs és estalvi, purament de bateria.
Sí, ni més ni menys. A part d'això, també arribarem amb resolucions de 2730x1260, i és compatible amb HDR.
Uh-huh. A més, veiem una brillantor de 2.000 nits. És una barbaritat.
En ple dia ho veurem perfecte, aquest mòbil. Per tant, realment ens ha cridat l'atenció aquest nou Aquos R6 de Sharp. Sens dubte, un dels millors mòbils que trobarem aquest any.
El problema és que encara no està disponible. Falta un meset, potser perquè surti, encara no sabem preu.
No.
Haurem d'esperar el preu. Si el preu acompanya, molt bé. Si algú dirà, home, si m'heu de cobrar 1.800 euros per un mòbil Sharp, potser no...
Sí. Potser tindrà això frenarà una mica els oients.
Veurem, quan sàpiguem prou també l'explicarem. Parlem també de l'aparició d'uns nous Beat Studio Buds. Són més petits i de diversos colors. Això s'ha vist a partir de la beta de l'iOS 14.6. Encara no s'han vist físicament, eh?
Sí, recordem que Apple va comprar la companyia Beats. Bàsicament són fabricants d'auriculars, auriculars que estan molt de moda, d'aquests uh-huh. grans que portem a les orelles.
Doncs aquí, a partir d'aquests Beats, el que fan és uns auriculars d'aquestos petitets, una mica com ja teníem acostumats que Apple els fes, però amb els seus AirPods, però aquí fa, a través de la companyia Beats, que no deixa de ser Apple també, fa uns altres models, i aquest altre model és molt més petit.
Sí, aquests nous Beats no comptaran amb el cilindre que tenen els AirPods i els AirPods Pro, i per tant no s'espera que inclouen cancel·lació de soroll activa.
Així i tot, com que no portaran això, al no tindre el cilindre també seran molt més petits i no es veuran tan voluminosos a l'orella.
Sí, comptaran amb una caixa ovalada que servirà per guardar mentre es carreguen. La durada de la bateria no ha estat revelada, però s'espera que sigui d'unes 4 hores.
Uh-huh. Doncs veurem quan surtin, i veieu que Apple, doncs, quan tens dues marques, cadascuna fas una mica com fa Xiaomi, no? Que cada una treu una mica el que li interessa.
Ni més ni menys.
Jo us han dit que aquesta setmana era una setmana de moltes novetats. Per què? Doncs perquè hi ha hagut la conferència de Google. Va ser, de fet, ahir mateix. Ahir, a més, tardíssim aquí, perquè, bueno, anàvem a horari americà, que els vols explicar aquesta gent. I aquí han presentat un munt de coses. Ens han explicat un munt de coses, unes més curioses, com sempre quan fas una conferència has de fer coses espectaculars, però deixar la gent amb la boca oberta, i altres que la gent ja és previsible que s'ho espere, no? Que les presentis. Comencem, per sempre, per les previsibles, i és que es va parlar molt de l'Android 12.
Sí, bàsicament la nova versió de l'Android que ha presentat Google al seu esdeveniment I.O. 2021.
Uh-huh. Doncs, com dèiem, un esdeveniment anual que aquest any s'ha fet telemàtic, com no pot ser d'una altra manera, i on Google va anar, doncs, fent presentacions online que la gent podia seguir. Anem a fer una mica d'ullada de tot el que ens van explicar d'aquest Android 12, perquè al cap i a la fi això ho acabarem veient la majoria de públic. Eh?
Sí, bàsicament la majoria de mòbils s'actualitzaran amb aquesta nova versió, per tant, les característiques, novetats que us presentem ara les veurem d'aquí poc nosaltres, tots els usuaris.
Doncs el primer que us hem de dir és que no té cap nom complementari, ja com va passar des de l'Android 10, no hem de buscar ni ice cream sandwich ni coses d'aquestes que li ficaven abans. Eh?
Sí, bàsicament Google etiquetava les seves versions d'Android amb nom d'un pastel o d'un tipus de pastel.
Uh-huh. Ara ja no, ara ja passa. Eh?
Sí, ara directament Android 12.
Uh-huh. Doncs la data de llançament no la sabem encara, però com, bueno, com sempre passa, suposem que ara a l'estiu les tindran els píxels per a fer proves, i després al setembre començarà a arribar la resta de mortals. El fabricant l'ha d'implementar. Si teniu un Samsung acostuma a arribar cap al desembre-gener. Eh? Anem a veure quins són els canvis. Doncs els principals canvis podríem dir que és la interfície. El primer que notarem amb un Android 12 és que canvien les coses.
Sí, bàsicament la manera de com farem anar aquest Android ha canviat bastant, el que s'anomena la interfície. I bàsicament s'ha materialitzat tot cap a un nou paradigma que la mateixa Google anomena Material U. Una evolució del material design on està enfocada sobretot a la personalització per part de l'usuari.
Mm-hmm. Doncs tindrem més personalitzacions, de fet unes personalitzacions que una cosa, per exemple, que ja tenim acostumat a Windows, que si canviem, per exemple, els colors de fons, se canvien les barres, es canvia tot, aquí també passarà, en funció dels fons que fiquem de pantalla també canviarà una mica els programes.
Sí, bàsicament ens permetrà molta més personalització aquest nou Android 12 i trobarem una paleta de colors amb els quals podrem personalitzar l'entorn del sistema operatiu, així com una funció d'extracció de colors que ens permetrà ajustar el color de la interfície depenent dels colors del nostre fons de pantalla.
Mhm. Doncs una altra de les novetats que ens porten és les animacions. Canvien, sobretot, per gastar menys.
Sí, sobretot les diverses animacions que teníem al sistema les trobarem canviades i formaran part d'un sistema d'animacions completament nou, que a més de ser més fluides, seran més eficients, amb un 22% menys d'ús de recursos del sistema.
Uh-huh. Una cosa que no ha agradat a molta gent és que canvia el mode fosc i ara el mode fosc no serà negre completament, sinó que serà grisós. Això diu que, clar, les pantalles OLED gastaran alguna cosa de bateria.
Sí, amb un color grisenc, que si bé que alguns usuaris, com diuen, diguem que els preferien el color fosc totalment.
Uh-huh. Finalment, també fa un gir, un redisseny dels Jing, els widgets.
Sí, han rebut un repàs complet i sembla, després de l'aparició de l'iOS 14, que s'han posat l'atenció amb aquesta mena de Jing. Bàsicament, pues, s'assemblaran més als d'Apple.
Uh-huh. Altres coses, també és d'esperar amb un sistema operatiu, doncs augmentaran la seguretat i hi haurà altres canvis.
Seguretat i privacitat del sistema operatiu.
Uh-huh. Sí, sobretot amb el tema de la privacitat. Mira, abans parlàvem de càmeres que no es podrien tapar i aquí el que fa Android és ficar un botó perquè puguem tallar directament l'accés a la càmera i micròfons.
Sí, bàsicament no ens caldrà tapar amb cel·lo o amb cintellant les càmeres, sinó que simplement ho podrem desactivar.
Doncs si en algun moment tenim dubte de si la nostra càmera està funcionant i no ho acabem de tenir clar, a la barra de notificacions, estirant-la cap a baix, hi haurà un botó que apretant-lo desactivarà càmera i micròfons. I sí, segur que no ens estan espiant. I passarà per davant de les aplicacions. Qualsevol aplicació que l'estigui utilitzant quedarà tallada al moment.
Sí.
Doncs aquesta és una de les coses bones, en teoria.
Sí. Google també promet un major control i transparència sobre les galetes o cookies que trobem navegant per internet i, per tant, ha millorat la seguretat al voltant de com algunes aplicacions exporten determinades activitats de l'usuari.
Uh-huh. Una mica també el que dieu Apple, a veure què fem amb la informació i si l'anem passant d'unes aplicacions a les altres. També hi ha canvis a l'apartat de notificacions.
Sí, també ha rebut el màxim nivells d'atenció que va rebre Android 11 i en aquesta ocasió s'ha enfocat en millorar com es presenten les notificacions amb la interfície del sistema.
Uh-huh. Doncs canviarà una mica tot. Tindrà unes etiquetes de grans dimensions amb dues fileres i ens podrem organitzar de manera diferent. També hi haurà canvis interns de manera de que cada aplicació podrà accedir a les notificacions de maneres més específiques, una mica més personalitzable de cara als desenvolupadors també.
Sí.
Una altra cosa que ens ha cridat l'atenció és que Android 12 comportarà un canvi de cara a connectar-se amb molts dispositius i un d'ells, per exemple, seran els vehicles. Ja tenen contracte signat amb dues marques.
Sí, amb BMW i Volvo.
Què significa això, doncs? Que no ens caldrà portar les claus del cotxe. El mòbil seran les claus del cotxe.
Sí, fa una mica de por i tot això,
Sí, sí. Si ens prenen el mòbil, ens poden prendre el cotxe.
La targeta, el cotxe...
Sí, al tot, final... el mòbil i és tot, però sabeu que sí, que la idea és aquesta. Quan entrem a dins el cotxe detectarà el mòbil, dirà si el mòbil és com si tingués la clau i el cotxe ja es podrà engegar. Sí, Jordi, si ens prenen el mòbil, ens estan prenent el cotxe, ens estan prenent la targeta, ens tot. Prenen tot, també portarà un nou format d'imatge, veiem, i també porta uns efectes de so àctics. Diu que quan estarem jugant el mòbil vibrarà en funció del que juguem. Coses menors que haurem d'anar veient quan surti.
Sí, realment, tota una sèrie de novetats que ens presenta aquest Android 12 esperem tindre-les aviat.
I justament parlem d'aquesta interrelació entre dispositius, entre el mòbil i totes altres coses que puguem tindre. I una de les coses que també ens han vingut a explicar és que si fins ara heu provat tenir un Android TV a casa i heu provat de fer-hi anar el mòbil com a comandament o d'instal·lar aplicacions de tercers, coses complexes, és difícil, ara ens diu que no, que això s'acaba, que amb Android 12 farem el telèfon com a comandament de la tele de manera superfàcil.
Sí, cada vegada més usuaris a la seva televisió s'instal·len un aparell que s'anomena Android TV. Bàsicament és un aparell autònom que deixem al cantó de la televisió i ens permet, perdó, veure tot de continguts amb streaming a través d'Android TV, a través d'internet.
Doncs ara el que passarà és que no caldrà que anem buscant com un desesperat el comandament d'aquest aparell o si la nostra tele ja té l'Android TV incorporat, sinó que amb el mòbil ho podrem controlar tot i, a més, superfàcil. No haurem d'anar ficant codis, emparellant-ho, buscant aplicacions de tercers. No, diu que tot això serà més fàcil perquè ja estan treballant molt, en que no només amb la tele, sinó que els nostres mòbils es veu que s'han de connectar amb el que sigui ara.
Sí, amb la tele, amb l'Android TV, amb els cotxes, etc.
Tot serà fer un amb el mòbil. Més coses que ens ha abocat Google amb aquesta conferència. Una altra cosa sorprenent, i és que a partir d'ara els dispositius i rellotges, tipus els Wear OS, que en diuen, tant els de Samsung com els de Google treballaran conjuntament.
Sí, molts usuaris segur que feu una smartwatch i realment els telèfons intel·ligents pues, van molt bé per monitoritzar la vostra activitat física, per rebre les notificacions, etc. Tot i això, al mercat trobàvem més opcions, però un dels més importants eren el Tizen de Samsung i el Wear OS de Google. El Wear OS és una versió d'Android i el Tizen de Samsung bàsicament també és la mateixa versió de Samsung. Els dos se connectaven amb qualsevol aparell Apple i també amb qualsevol mòbil també Android. ¿Vale? Però bueno, diguem que s'integren amb un sol sistema, diguem que simplificarà les aplicacions i també les funcionalitats.
Doncs ja ho sabeu, ara més competència directament per al sistema d'Apple, perquè en lloc d'haver-hi dos competidors més, n'hi haurà un de sol més, un sol sistema operatiu per a tot.
Sí.
Canvia de nom, per això es diu Wear, me sembla ara, a seques.
Sí.
Serà Wear i així no ens compliquem l'existència. També una altra de les novetats que ens han explicat és que a partir d'ara Google Maps mostrarà passos de vianants i destacarà ubicacions depenent de l'hora.
Sí, Google també ens ha presentat novetats amb el seu servei de Google Maps i bàsicament ens ha presentat el seu nou Google Maps 101. Mm-hmm. Aquesta nova versió de mapes de Google arriba a 50 noves ciutats. A més, podrem planificar rutes molt més precioses gràcies a la intel·ligència artificial.
Doncs una de les novetats, veiem, Jordi, és el fet de que hi portin els passos de vianants. Això és important quan ens estan guiant caminant, perquè calcularà en funció de si han de travessar tres passos de vianants o un i per quina ruta és millor.
Sí, encara que molta gent ens sorprengo, pues no, el Google Maps no incorporava els passos de vianants.
O sigui, ell mirava per carrers que poguessin passar i si es podia passar, doncs cap allà. I si no hi havia pas de vianants, doncs travessar per on puguis. Sí. Ara no, ara ho tindrà en compte.
Ni més ni menys.
És un dels canvis importants. Bé, no serà l'únic. L'altre canvi serà que destacarà ubicacions depenent de l'hora.
Sí, a part d'això, també gràcies a la realitat augmentada podrem destacar elements que ens interessen, com la localització del nostre apartament de vacances, el nostre hotel o el lloc on hem deixat el cotxe.
Mm-hmm. Doncs ja veieu, una sèrie de canvis a Google Maps que ens aniran força bé i que arribaran amb la versió Maps 101.
Doncs, sí, no para d'evolucionar.
No para d'evolucionar, en qualsevol moment ho rebreu al mòbil. I com dèiem abans, quan fas una presentació, sigui la que sigui, sempre has de treure alguna cosa espectacular, perquè la gent quedi amb la boca oberta i acabi marxant amb aquell regust de «Oh, què ha presentat aquest?». I ens ha presentat el Project Starline.
Sí, sembla ser que serà un pas més dintre del món de les videotrucades o de les videoconferències. Actualment, per culpa de la pandèmia, per dir-ho així, el que és realitzar videoconferències s'ha convertit en una pràctica habitual, tant a nivells educatius, empresarials, com fins i tot personals.
Uh-huh. I Jordi, fer una videoconferència significa, doncs, posar-te tu davant d'una càmera i davant d'una pantalla i veure la pantalla aquí a l'altre costat.
Sí, això ho vol canviar Google amb el seu Project Starline, un sistema de videotrucades amb holografies 3D. És a dir, ens recrearan virtualment com si fos una pel·lícula de Star Wars i veurem un objecte recreat amb holografia de nosaltres mateixos i dels interlocutors.
Sí, nosaltres veurem els interlocutors allí al mig d'una sala i els interlocutors, allà on siguin, ens podran veure nosaltres allà al mig.
Sí, realment sembla un invent, una novetat més presentada de les pel·lícules de ciència-ficció que no pas de la realitat.
Però no, ho han presentat perquè diu que ho tenen bastant coll avall, ho estan encara acabant de testejar, però que no és una cosa que ens estiguin explicant per d'aquí 20 anys.
Sí.
Doncs la idea seria aquesta, donar una major sensació de proximitat. Això sí, de moment, clar, hem de parlar de que cal sales dedicades on hi ha multitud de sensors. I aquí potser ja ve el primer problema.
Sí, però bàsicament per què? Perquè el que fan és recrear en una sala de reunions com si hi hagués un holograma de la persona que no hi és realment.
Clar, per això, com diem, tant a la sala on s'està fent la captació cal un munt de sensors per captar-ho per tots els costats, sàpiguer les profunditats exactes, i després cal tot un sistema de projeccions en tres dimensions. potser a nivell de grans corporacions algú s'ho muntarà una mica per donar allò de dir, què passa. Però a casa em sembla que encara estarem a veure allò de portar un parent a sopar al menjador.
Sí, sí, sí.
Encara hi falta. De totes maneres, es diu Project Starline i si busqueu per internet doncs podreu veure alguns vídeos perquè, lògicament, com que ha sigut una presentació online, ho van ensenyar online com funcionava tot plegat. Algunes cosetes més que us volem comentar ràpidament. La primera, Amazon ha dit que actualitza els seus altaveus intel·ligents, els Echo Show, i ho fa per millorar sobretot les càmeres.
Sí, Amazon ha millorat els seus dos altaveus intel·ligents, amb Alexa i el de pantalla Echo Show, tant a la versió Echo Show 8 com a la versió Echo Show 5, la més petiteta.
Doncs el que veiem, sobretot a l'Echo Show 5, el que han fet és un canvi a megapíxels. Ara tindrà més resolució la càmera.
Sí, el tamany no augmenta, continuarà de 5,5 polzades, però sí, com diu l'Oriol, ens permetrà fer videotrucades més eficients.
I l'Echo Show 8, el model més gran, el canvi que té més destacable és que li han ficat una tapa a la càmera.
Sí,
el que dèiem abans, eh?
Sí, sí, ni més ni menys.
La gent que té por de que diu és que l'Alexa em controli. Mira.
Us podeu ficar una tapa i no es controlarà.
Tindrà una tapeta. Els preus més o menys, com sempre, 130 el gran i 85 el petit.
Sí, ni més ni menys.
També us volem parlar de l'smartwatch de Huawei amb mesurament de pressió sanguínia perquè sembla que el tindrem ja disponible a la segona meitat d'aquest any 2021.
Sí, Huawei té en camí un nou smartwatch que comptarà, entre altres característiques, amb la possibilitat de mesurar la pressió sanguínia, una novetat que últimament estan incorporant molts smartwatch.
Doncs Huawei, que sempre acostuma a fer bons smartwatch i un preu més o menys contingut, també ho havia d'incorporar. I és que podem verificar-nos moltes coses, si podem saber la pressió sanguínia, Jordi, perquè a part d'això també controla altres coses, aquest sistema de rellotges.
Sí, bàsicament un sistema de salut completíssim que ens ofereix aquest smartwatch de la mateixa Huawei.
Doncs la gent que esteu acostumats a fer esport o la gent que tingueu algun problema de salut, un rellotge d'aquests doncs, no és tan fiable com anar al metge, però ens pot donar un primer avís de si alguna cosa no acaba d'anar bé.
Sí, a vegades pot marcar la diferència entre la vida i la mort.
Doncs Huawei també traurà el seu terminal i serà, com dèiem, aquest mateix any. WhatsApp també ha presentat algunes novetats i bàsicament la novetat més gran que ens diu que incorporarà la propera versió són noves funcions per a xats, sobretot el tema d'arxivar-los.
Sí, bàsicament una funcionalitat que fins ara no teníem disponible i és que a vegades quan no volem més a un grup ens veiem obligats a sortir. Pues ara no ens caldrà sortir, simplement l'arxivarem o el podrem silenciar per sempre.
De fet, avui en dia hi havia una opció d'arxivament, però que si l'arxivàvem a un grup, perquè no ens hi escrivia ningú i decidíem arxivar-lo, només que un usuari envies un missatge es desarxivava automàticament i tornava a estar allà tocant la pera, diguéssim. Ara no, ara simplement quedarà arxivat allà.
Per sempre.
Per sempre, i de totes maneres sí que si hi passem per damunt veurem que hi ha algun missatge nou, però no es desarxivarà i no tornarà a sonar. És una funcionalitat nova, bueno, és allò d'anar ficant petits granets de sorra, anar ficant petites coses que fa WhatsApp. I també us volem presentar avui una curiositat que ha fet Disney. De fet, és una patent, encara estem amb la fase patent, però si us parlem de blockchain, a molts potser us sonarà Bitcoin, o sonaran les monedes aquestes virtuals. Doncs no només per això serveix aquesta tecnologia.
Sí, la tecnologia blockchain, com diem, molt utilitzada dintre de les criptomonedes, Bitcoins, Ethereum, etc., doncs sembla ser que també s'ha adaptat Disney per lluitar contra la pirateria de les pel·lícules.
La idea és que a partir d'ara el que volen fer és mirar de que les pel·lícules vinguin amb aquest tipus de cadenes, amb aquest blockchain, qualsevol pel·lícula que facin. I per a què això? Doncs per a controlar, tindre el control exacte de quantes vegades, a on i en quina hora es reprodueix aquella pel·lícula.
Sí, ni més ni menys. Permetrà que el procés de distribució sigui més precís, sent impossible que una pel·lícula reprodueixi abans d'arribar a la seva ubicació.
A part d'això, també diu que han detectat que hi ha certs cinemes de que un cop tenen la pel·lícula allà, ne fan algun passi a una hora intempestiva de la matinada per poder-lo gravar i després distribuir-lo pirata. Si fan aquest passi, quedarà registrat. O sigui, un cinema haurà de dir, jo passaré aquesta pel·lícula, la passaré 5 vegades. I 5 vegades quedarà registrat quan, en quina hora, on, tot exacte.
Sí, bàsicament tot gràcies a la tecnologia blockchain i veurem a la pràctica quins avantatges incorpora això.
Home, suposo que de cara amb ell saber exactament quan una pel·lícula s'ha projectat, molts, no?
Sí, sí, moltíssims.
Veurem també de cara a l'usuari final, perquè si això funciona podria acabar d'arribar fins i tot a l'usuari domèstic, que ens controlessin exactament una pel·lícula, quan la veiem, quants cops hem vist, tot exacte.
Si realment funciona pot acabar amb la pirateria.
Doncs veurem com acaba tot plegat. Abans de parlar una miqueta de videojocs, també us volem explicar alguna cosa en format breu. Cosetes curioses, com per exemple de que quan un fa un canvi, un altre ve darrere, no? I és el que ha passat aquesta setmana, justament perquè ha arribat el so Hi-Fi a Apple Music i a més ho ha fet sense pujar el preu, sense encarir el preu.
Sí, és una de les novetats més importants dels últims dies i és que Apple Music ha presentat el so d'alta fidelitat, Dolby Atoms i cançons amb alta qualitat disponibles al juny sense cost afegit. Això és el que ens oferirà Apple.
Uh-huh. Doncs és això, so d'alta definició i a més també inclouen el so immersiu amb milers de cançons amb espai a l'àudio. De totes maneres, el que ha cridat l'atenció és que ha fet aquest canvi a Apple Music i tothom pensava, doncs, alta qualitat, més preu. Doncs no, a partir d'ara, l'alta qualitat, el mateix preu que hi havia. I qui ha fet el moviment a darrere? Doncs Amazon.
Sí, Amazon Music també ha baixat el preu. Ens ofereix, evidentment, música d'alta qualitat, Ultra HD i de qualitat HD, amb un preu que si abans costava 14,99, ara es redueix a 9,99.
Uh-huh. Lògicament, si la competència ofereix al preu bàsic més qualitat, doncs tu has de moure fitxa. I a més és que va ser amb potser un parell d'hores de diferència que ho van fer. Sembla com si ho tinguessin estudiat, estiguessin esperant i diguessin sense han avançat. Doncs els dos han baixat de preu. Que us sapigueu que si tant teniu Amazon Music com Apple Music, des de ja podreu gaudir de la màxima qualitat en la vostra música al mateix preu. També us volem parlar de dues estafes. Comencem per la primera. Arriba el ransomware amb triple extorsió. Un altre pas més enllà dels ciberdelinqüents.
Sí, sens dubte, el ransomware són una de les amenaces que ens trobem amb els sistemes informàtics més importants dels últims temps. A part de que si ja fan prou mal a la companyia que afecten, ara el que estan fent últimament és afectar també els clients. Us ho expliquem d'una altra manera, és a dir, si s'afecta un ransomware amb una companyia com Sony, no només s'extorsiona la companyia Sony, sinó els usuaris o dades que han robat.
Uh-huh. O sigui que el que volen és treure triple extorsió perquè trauran diners per tres llocs. A primera, es venen les dades que han robat. Segona, ens demanen diners per no seguir-ho fent a la companyia, a la que han robat.
I també al client final.
I al client de qui eren les dades, eh? Increïble.
Sí, sí.
Doncs ara és la nova moda. L'altre que us volem explicar també és que s'està, de fet ho ha anunciat Panda Security, això que hem de tindre compte amb els sortejos d'Instagram.
Sí, Google Fotos prova... primer comentem lo de Google Fotos, i bueno, és que prova una eina de filtres per a buscar persones concretes. Permet afegir més opcions de cerca del tipus fotos, com selfies o captures de pantalla, o afegint a altres persones que afegeixen o que apareixen a les mateixes fotos.
Un canvi, veiem, Jordi, aquí, el que han fet a Google Fotos és intel·ligència artificial pura i dura. Detectarà Google Fotos si aquella foto és una selfie o si surt la persona X o la persona Y. Un canvi més endavant hi haurà qui no li agradarà, perquè diran que estan escudrinyant i estan vigilant les nostres fotos. El que diem, anem a parlar també d'aquests sortejos d'Instagram, perquè a vegades la gent s'apunta a un bombardeig.
Sí, evidentment els sortejos a Instagram s'han fet molt populars, les companyies ho fan servir per guanyar seguidors i els usuaris, bàsicament, per guanyar premis.
Uh-huh. Doncs, quin és el problema? Que algú ja ha vist que aquí hi ha...
Un filó.
Un filó per a estafar.
Sí, i algunes companyies que intenten ja fer phishing amb sortejos. Són cibercriminals que creen un perfil d'Instagram pràcticament idèntic al de la companyia originària i a partir d'aquí ens intenten de robar les dades bancàries.
Doncs si us penseu que està fent un gran sorteig Sony, per exemple, assegureu-vos molt de que és l'Instagram de Sony, perquè sí, és possible de que no estigui sortejant mòbil Sony, sinó que el que s'estigui sortejant o rifant és una robada de calés.
Mireu els números de seguidors, comproveu la data de creació, etc.
Uh-huh. I sobretot mireu, perquè al cap i a la fi aquestes grans companyies tenen registrat el nom millor. O sigui, si pot ser Sony, serà Sony, no serà Sony punt
o Sony Corp o no sé què.
Sí, noms estranys, sospiteu una miqueta. Estigueu al cas perquè no és allò de dir mira, aquí fan un sorteig, m'apunto el que sigui, perquè hi ha més d'un que ja ha sortit escaldat. I anem a parlar també de videojocs, Jordi, com fem cada setmana. Anem força bé de temps, encara n'estem sortint airosos d'això, eh? Mira que tenim informació avui. Comencem parlant de videojocs, comencem parlant de Cyberpunk.
Sí, us presentem un nou joc que s'anomenarà The Ascent i és un joc basat en la saga Cyberpunk, concretament amb la saga Cyberpunk 2077, l'última versió que trobàvem disponible en el mercat. Per tant, els que us va agradar aquest fantàstic videojoc de fantasia, trobarem amb aquest Ascent una nova versió i també amb les mateixes característiques que l'original.
Mm-hmm. Doncs, a més, disponible per a les Xbox, veiem, i per a ordinador.
Sí, Amb aquest marc, amb aquesta nova versió d'aquest joc, que s'anomena Ascens, doncs podrem jugar de manera cooperativa fins a 4 jugadors i haurem de crear els nostres personatges, equipar-lo d'armes i moure'ns a trets per escenaris amb vista isomètrica. Per tant, un nou estil de jugar amb el Cyberpunk 2077.
Uh-huh. Doncs disponible des de... Per això veiem el juliol, eh? Encara ens falta una miqueta perquè sí. Arribi això. De totes maneres, la gent que li agrada aquest estil, doncs ho esperarà en candeletes i a mitjans estiu ja es podrà gaudir. I a més veiem que ve dins de la Game Pass de Microsoft, eh? O sigui, els que estiguin subscrits aquí ja ho tindran disponibles a partir del 29 de juliol.
Sí.
Si algú no vol esperar fins al juliol per a jugar, doncs sempre el Jordi ens ve carregat d'algunes novetats per aquesta setmana, coses que puguem gaudir des de ja. La primera d'elles és Days Gone.
Sí, 2 anys després de que un virus convertís a gairebé tota la humanitat en zombis, Deacon és un motorista caça recompenses que intenta buscar una mica de sentit a la seva existència, mentre brega amb hordes i onades de zombis que el perseguiran en un entorn o món totalment obert, de muntanya a més, que podrem recórrer lliurement. La nostra moto és l'única companyia fidel que tindrem. Per tant, un joc d'estil sandbox, obert, que farà les delícies de tots els fanàtics d'aquest tipus de jocs, amb PC, dintre de Steam i Epic Games.
Doncs Days Gone es diu. Una altra proposta és Siege Survival, Gloria Victis.
Sí, el nostre país ha estat envaït i la teva ciutat està patint un terrible setge. L'última esperança del nostre país és un petit reducte de soldats que hauran de fortificar i defensar un petit bastió, gestionar els recursos, millorar les defenses i fins i tot sortir a l'atac de la nit per saquejar els campaments dels invasors. Un joc, com veiem, d'estratègia disponible per a PC dins també de Steam i Epic Games Store.
Siege Survival, es diu, eh? Gloria Victis. Una altra de les propostes per aquesta setmana és l'Elite Dangerous Odyssey.
Sí, Elite Dangerous és la recreació 1.1 de la galàxia amb una enorme comunitat. Segueix creixent a força d'expansions. Amb aquesta nova expansió, que és Odyssey, els jugadors podran baixar-se les seves naus per explorar bases i planetes i fins i tot participar en batalles de 12 contra 12. Si l'exploració resultant, si l'exploració espacial és una de les teves passions, sens dubte aquest Elite Dangerous serà el joc més recomanat.
Uh-huh. Doncs, com diem, un joc que aquesta Odyssey expandeix el joc d'aquest Elite Dangerous per donar-li més hores de joc. És un joc també per a ordinador, aquest.
Sí, també disponible a Steam i Epic Games Store.
I una altra proposta, Jordi, és el Rust, així a seques.
Sí, Rust, ni més ni menys. És una aventura de supervivència cruel i salvatge. Aquesta és la millor manera de definir amb aquest videojoc. Un survival sandbox amb elements d'acció que ens proposa sobreviure en un món postapocalíptic, estil sandbox, com diem, obert, un món obert, on el teu major enemic són els altres jugadors. Podrien cooperar, podran treballar en equip per crear un món millor o simplement per lluitar entre nosaltres.
Uh-huh.
Rust està desenvolupat per Facepunk Studios i la seva premissa de joc no difereix gaire de les altres aventures que trobarem ara mateix de supervivència. Comencem totalment amb les mans buides i a força de recolectar recursos i aprendre receptes, vas creant millors armes, noves eines de treball i cases en què ens podrem protegir. Ja que la mort aguaita cada racó d'aquest món post-apocalíptic, Rust aconsegueix crear certa sensació de por als jugadors. Realment un joc molt recomanable.
Doncs ja ho sabeu, competició pura i dura i, a més, com diem, contra altres jugadors. Rust s'anomena i el tenim disponible també.
PlayStation i Xbox One.
I Jordi, cada programa sempre ens expliques alguna novetat que hem de tindre present, alguna cosa que està a punt de sortir, i avui és una llicència oficial.
Sí, us parlem d'un joc que ha de sortir de cara al juny i està basat en el Tour de France, amb la versió del 2021, evidentment.
Doncs què podem explicar d'un joc que es diu Tour de France? Suposo que va de bicicletes, no?
Sí, és un joc que va de bicicletes, va sobre la cursa francesa, sobre la cursa gala, i disposa d'una llicència oficial de la ronda ciclista, de la més important del món. Per tant, trobarem totes les pistes, tots els recorreguts, tots els corredors, etc.
Doncs algú dirà, i 2021 per què? Doncs perquè cada any hi fan una petita millora o altra. Eh? I a part, si hi ha algun ciclista nou que estigui creixent més, també doncs, hi apareix.
Sí, per tant, si el ciclisme és la vostra passió, sens dubte aquest joc del Tour 2021, sens dubte serà el més recomanat.
Doncs un joc per això que hem dit que encara no està disponible. Eh? Recordem que el Tour de França és mític dels estius, doncs sortirà ben aviat de cara a l'estiu.
Sí.
I acabem, Jordi, amb l'apartat del concurs. Vinga, va, recordem que teníem una pregunta en marxa, una pregunta que, a més, era senzilla de respondre perquè us donàvem quatre opcions, tot i que la pregunta pugui semblar complicada, eh? A principi, quan la mires així, impacta.
Sí, la pregunta és: quin és el nom de la companyia que ha comprat Microsoft per 19.700 milions de dòlars?
Doncs només n'ha comprat una per aquest preu i, a més, us donem quatre opcions que trobareu a la web de Comsa Online.
Sí, teníem Loquendo, Siri, Luans Communications i Comsa Online.
Doncs una d'aquestes ha estat comprada per Microsoft. Recordeu, com sempre us diem, heu d'anar a la pàgina web de Comsa Online, que és comsaonline.com, buscar l'apartat del concurs. I recordeu també que sempre us diem que heu de ser seguidors de, com a mínim, una de les xarxes socials de Comsa Online i una de les xarxes socials de Ràdio Balaguer perquè sigui vàlida la resposta, a part de ser correcta.
Sí.
Jordi, algú dirà, i què guanyo fent tot això?
Pues un val de 50 euros per comprar a Comsa Online.
Doncs no sé gens malament, 50 eurets tampoc no es veuen cada dia que us els regalen. I, a més, aquests no són un scam, ni un phishing, ni res estrany.
No, recordem que el concurs és vàlid fins al 31 de maig.
O sigui que, si ho heu de fer, potser que us ho aneu plantejant si no heu participat encara. Jordi, amb això arribem ara sí al final del programa. Un programa complet, hem explicat moltes coses avui. Esperem que hagueu aprofitat l'audiència per a quedar-vos amb tot allò que us ha interessat i si alguna cosa en voleu saber més sempre podeu ampliar informació per internet. Ens veiem la setmana que ve, Jordi. Adéu-siau.
Adéu. Hey, can you see? Everybody's
dancing with me. Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.